Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Els refugiats a la Mediterrània són el fil conductor de l'inici, o dels primers compassos, si més no, del Festival Portal Blau 2019, amb una performance de denúncia i a la platja d'Empúries, engegava aquesta edició. Al vespre, doble concert de l'espectacle Refugi, de Marc Parrot, en una carpa instal·lada a la plaça del Tercer Centenari. Avui continua Portal Blau amb la primera conferència, Oberts a la Mediterrània.
Amb Josep Maria Cano.
Fa tot just un minut els bombers han explicat que aquest incendi que estava cremant a Riudellots de la Selva amb una empresa de taps de suro, ara hi treballen 12 dotacions de bombers, ha estat controlat, sense que ningú prengués mal. Per tant, incendi controlat en aquesta empresa de Riudellots de la Selva, malgrat tot encara hi treballen els bombers de la Generalitat, i esperem que al llarg de les properes hores puguem dir que controlat i extingit. De moment extingit encara no, però bé, sembla que va per bon camí. I finalment, abans d'explicar un parell d'històries més, explicar-vos que el Regne Unit vol fer un estudi sobre quina és la seva flota i quin és l'impacte que el Brexit tindria sobre la flota pesquera britànica i també sobre la flota pesquera europea. De fet, tenen previst visitar 400 ports britànics per fer un informe i veure amb quin grau s'afectarien els ingressos del sector pesquer. De fet, des que es va anunciar el Brexit, ja ha baixat els beneficis pesquers a la Gran Bretanya en un 4,8% de volum tant de venda com de negoci. En tot cas, és una iniciativa sense precedent, sembla, al país i que d'alguna manera també relaciona les flotes britànica i de la resta d'Europa. En tot cas, quan es faci pública aquesta fotografia, aquesta imatge, nosaltres des del Far segur ens en farem ressò. Ben trobats, segona hora de programa, tercera tot just aquí una, segona hora de programa, són les 5 i 6 minuts, una hora en què parlarem molt d'art. Ara us ho expliquem.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb
Jordi Jaques. I avui posem punt i final a les receptes que durant tota la setmana ens ha estat oferint en Jordi Jaques des del restaurant El Molí de l'Escala, un cuiner que ens ha ajudat a utilitzar doncs, espècies de peix poc habituals a la cuina casolana, no pas a la cuina dels restaurants on sovint utilitzen o tenen un ventall més ampli de propostes. En tot cas, des de l'Escala, avui ens ofereixen aquesta recepta.
Hola, bona tarda. Avui us farem un postre. De fet, farem l'adaptació d'un postre i, a més, el farem thai. Vale? Farem un banana split thai. Aquest postre de tota la vida que tantes vegades vam menjar a les terrasses als anys 80, doncs farem la nostra versió més actual i sobretot més tall. I bàsicament el que necessitarem serà plàtan, per una banda, per una altra banda farem una ganache de xocolata blanca, per altra banda farem una espuma de curri, una miqueta de pebre rosa, una miqueta de tofe, gelat de gengibre i, com no, el plàtan. Tan senzill com agafarem el plàtan, el pelarem, el tallarem a làmines i ho guardarem. Per altra banda, farem la ganache de xocolata blanca. Molt senzill. Pugem a bullir nata, mig litre de xocolata blanca. Això ho barregem, que quedi ben desfet, i ja tindrem la ganache feta. La guardarem i la deixarem refredar. Per altra banda, farem l'espuma de curri. Tan senzill com. Doncs es van inventar per fer nata muntada, vale? Doncs en aquest cas agafarem una nata normal i corrent i afegirem una miqueta de curri, una miqueta de sucre, ho barrejarem i ho ficarem dins del sifó. Serà com una nata amb un toc de curri. Una miqueta de tofe, el podem fer, que és un caramel amb nata caramelitzat, on podem trobar de bo i fet. Anem per feina i el trobarem de bo i fet. El tofe cada vegada està més accessible. Un gelat de gengibre, val? Per donar-li un toc una miqueta diferent, i pebre rosa trencadeta. Vale, una vegada tenim totes aquestes elaboracions fetes, agafarem aquesta ganache de xocolata i ficarem una tira en el centre del plat. El plàtan, que l'hem tallat a làmines, doncs el ficarem per sobre, també ben escampadet. Tres puntets d'aquesta espuma de curri, el gelat de gengibre per sobre, tres puntets del tofe, i agafarem el pebre rosa en cru, el xafarem amb un ganivet i el tirarem per sobre. Veureu que és un postre fresc, que ens recordarà la infància i amb un toc diferent. Molt, molt apte per l'estiu. Que vagi de gust.
Doncs aquesta és la bona proposta que ens ha ofert en Jordi Jaques per tancar la setmana. Vinga, va, pels més atrevits, aviam si sou capaços de tirar endavant aquest cap de setmana. Va.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm.
imatge d'Aylan Kurdi ens va sacsejar a tots. Malauradament, ell mai va saber la quantitat de dolor que va ser capaç d'infringir i les consciències que va moure. Insuficients, però, per moure la gran consciència dels estats i dels governs que a dia d'avui segueixen mirant cap a una altra banda en les qüestions en el tema dels immigrants a la Mediterrània. L'art també pot ser, de fet, solidari. Cristina.
Doncs sí, i en el marc, per exemple, del Festival Portal Blau de l'Escala s'ha fet una acció artística titulada Mare Mortum per denunciar la tragèdia dels naufragis d'immigrants al Mediterrani. Parlem d'aquesta acció i com l'art pot ser una eina de reivindicació, de crítica i de conscienciació amb l'artista visual Marc Sellarès.
Marc Sellarès, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, molt bé. I vosaltres?
Doncs impressionats per la teva obra i sobretot per algunes coses, actuacions artístiques que has fet. Una d'elles, la que feia referència ara la Cristina, el Mare Mortum, que de fet, des de la senzillesa de l'acció, té moltíssimes lectures, no?
Bé, té moltíssimes lectures, però una de molt evident, que és posar l'accent en aquesta gent que se'ns està morint davant de les nostres platges, dintre del mar on estem banyant nosaltres, i no fem absolutament res com a societat per aturar-ho.
Malgrat que era una acció efímera, és a dir, l'acció en si mateixa fins i tot tenia un final d'alguna manera provocat pel que hem pogut llegir, no? Que és que el mar s'acabés borrant aquesta silueta, no? Aquest dibuix de la figura humana.
Sí, l'objectiu és perquè el mar esborri el dibuix de la sorra, però també les persones que van a prendre el sol, que van estirar-se, relaxar-se, doncs també siguin els mateixos persones, doncs, que la van fent borrar, que la van fent desaparèixer, no? És una mica una metàfora del que és la societat, de que ens commociona alguna problemàtica, algun problema molt greu, però poc després ja ho oblidem i seguim amb la nostra vida rutinària sense prestar atenció en aquests problemes tan greus.
Per tant, és també una crítica als ciutadans, a la gent que, com jo i com la gent que ens escolta, que moltes vegades ens posem les mans al cap, però tenim la capacitat de 5 minuts després oblidar-nos del que ens alarmava 2 minuts abans.
Sí, és així. No només els polítics, perquè els polítics som nosaltres. O sigui, la gent que ha posat els polítics allà a governar som nosaltres. I per aquest fet ja som responsables. També som responsables per la nostra manera de viure, la nostra manera de consumir, la nostra manera d'explotar els països indirectament de la resta del món, moltes vegades, per treure'n el màxim rendiment econòmic i poder comprar compulsivament des de molt baix cost. Però és una conseqüència d'això.
Per molta gent l'art és una manera de, amb tota la simplificació del món, veure coses maques. Per tu l'art és una manera de remoure consciències i fer pensar, no?
Sí, és tot respectable. Hi ha gent que li agrada molt fer coses molt maques, molt boniques, i que la gent s'emocioni amb la bellesa d'aquell lloc que ha fet, però a mi l'art per l'art és una cosa que no em diu absolutament res, i jo sempre he concebut l'art com una eina, com una porta per poder entrar en un altre camí que no està massa explorat, que és el de la denúncia i el d'intentar canviar aquesta societat.
I arriba normalment el missatge allà on tu vols que arribi?
Bé, jo intento que sí, i normalment penso que sí que arriba. Hi ha treballs que són molt més simbòlics i costa molt més d'arribar, però jo intento fer uns treballs bastant directes que penetrin a tothom. Depèn de quins treballs pots arribar a fer, si és per una minoria, molt sublims i poden ser molt bonics i molt poètics, però jo moltes vegades busco això, la simplicitat, però també alhora que penetri dins de les persones.
I com és el procés creatiu que tu utilitzes, que empres per generar una obra i per promoure tot aquest debat?
Bé, el procés creatiu és una cosa, és com un muscle, que es desenvolupa a base d'utilitzar-lo. Jo, des de que tenia 9 anys, vaig decidir per una professora que tenia un familiar que vivia del fet de dibuixar, i, ostres, vaig pensar això de viure de dibuixar i de l'art, és increïble. I vaig començar a fer escultures, que era el que m'agradava en fusta, i a partir de llavors doncs, vaig veure clar que jo el que m'emocionava era fer coses, transformar les coses i aconseguir dir alguna cosa, allò. En aquell moment jo deia només reproduïa, feia cares i coses, no? Mm-hmm. Però veig que és una cosa molt bèstia que té molt potencial i amb això em va enganxar.
Ara, bàsicament, els últims treballs, bé, és discutible, és evident, però sobretot són accions, no? Accions, quan dic discutible és perquè ho estic dient i estic mirant les imatges de Tijuana, no? I acció ben bé no és, però molts d'ells són accions sobre el territori, sobre l'entorn, i molts d'ells accions efímeres.
Sí, les accions van començar tenen molta força, no? Vaig plantejar la idea, jo feia moltes escultures i guanyava premis i feia moltes exposicions, però l'escultura ja fa diria desenes de milers d'anys gairebé, o molts milers d'anys que es fan escultures extraordinàries, molt ben fetes, i hi ha poca cosa a portar amb l'escultura, i també amb l'escultura pots arribar a explicar que poques coses, pots arribar a transformar la societat molt poc. Per tant, el que vaig plantejar-me era fer accions amb escultures, que el producte resultant fos escultura. Una mica inspirat amb el treball de Joseph Beuys, que m'impressiona moltíssim, doncs vaig començar a fer aquestes coses d'aprofitar el registre, l'empremta, i a partir d'aquí vaig començar a fer accions que sempre em quedava un registre, no? I llavors he anat fent accions per tot arreu del món, moltes vegades, per intentar denunciar problemàtiques que en aquells països són tabús o que la gent d'allà no s'atreveix de cap de les maneres de poder dir públicament. En canvi, el fet de ser occidental i de gaudir del privilegi que tenim de poder viatjar i el fet aquest que et dona una seguretat, el fet de ser turista, doncs tu pots tractar molts temes que ells no s'atreveixen a tocar, i això és una eina molt potent que estic explotant.
I que en el qual hi juga un paper fonamental ja no només la xarxa social, sinó també la imatge, és a dir, la fotografia, el vídeo, no només és el procés, no només és la creació, sinó també tot el procés creatiu.
Sí, el procés creatiu sempre forma part de l'acció. Jo moltes vegades, molts dels treballs m'omplen moltíssim a mi. Jo els faig pensant en l'espectador què vull dir, què veurà ell, però també és una experiència vital moltes vegades el fet de conèixer, penetrar en una realitat, en una societat desconeguda, veure la manera de funcionar, veure la manera d'entendre aquella gent i després treballar amb algú allà sobre el terreny, no? Vull dir, és una cosa que a mi m'omple moltíssim, m'enriqueix, i alhora doncs estic intentant denunciar tot tipus de situacions.
Per exemple, el Bosc de l'Alegria, no? Aquesta acció que vas fer l'any 2017 amb l'Escola Montserrat de Guardiola, al Bages, i on veu envoltar amb robes, amb teles, amb colors, els arbres, no? Una mica, d'alguna manera, doncs això, intentant transmetre la felicitat, l'equilibri i no sé quantes coses més que segurament tu deus tenir al cap i que nosaltres haurem percebut dels boscos i de la natura, no?
Era un treball molt simple, com moltes vegades treballo amb escoles, no? Doncs bàsicament venia de fer un bosc molt gran, que és el Bosc de les Creus, que vaig plantar 1.293 creus grans, i vaig estar-hi un any treballant tot negre, tot trist, tot fosc. Doncs just després o poc després doncs em van demanar aquest treball de fer-ho en una zona determinada, i era una mica contraposar-ho, no? Una mica d'esperança, una mica de llum, una mica d'alegria, i doncs era un treball conjunt amb els alumnes de l'Escola Montserrat de Sant Salvador de Guardiola, i va sorgir un treball molt viu, molta alegria, molts dels nens doncs molt entregats, i va ser també això, una experiència, omplir-te de joia, perquè realment els nens t'encomanen aquesta emoció que et fa més feliç i més, en principi, millor persona fins i tot.
El Bosc de les Creus és el treball més complicat, més complex que has fet?
No. És segurament el que ha tingut més ressò,
sí,
perquè
més
ha donat la
volta
al món. Sí. Però el que ha tingut més, potser més complicació, és el que vaig fer segurament a Andorra, que es diu Som, vaig fer-lo el 2017, que eren dos germans, que són els meus dos fills en braços, és una imatge de 400 metres d'alçada, sí, fets amb tela de polipropilè, i està estirat en la tartera d'en Carroi, que és des del centre d'Andorra, doncs es veia aquesta figura humana en tres dimensions, dreta, posada dreta, com si fossin doncs els dos germans refugiats que fugen, val? I una mica també parlar d'aquesta idea de refugiats que tant em preocupa a mi, perquè realment és una cosa que tots podem ser refugiats, i per això el fet de ficar els meus dos fills amb aquesta imatge de la germana petita en braços del germà fugint, doncs és aquesta idea d'això, de ser conscients de que tots en un moment o altre podem ser refugiats i per tant doncs hem de tenir més empatia amb tota aquesta gent que fuig de la guerra i la misèria.
Com dèiem, el treball teu més, que m'ha tingut més incidències, sens dubte, el Bosc de les Creus, un any treballant i fent que els arbres morts es convertissin en creus, no? Clavar-los-hi, allò, una fusta en perpendicular per poder, doncs, d'alguna manera fer visible aquesta atrocitat que és la mort de la vida a través dels incendis, però en un lloc a més molt, molt escollit, a Òdena, a la zona d'Igualada, amb Montserrat al fons, i després dels incendis de l'any 2015, no?
Sí, bàsicament jo visc allà, visc al costat entre Manresa i Igualada, davant de Montserrat, i aquest incendi, doncs, a mi em va recordar un incendi que va passar quan jo era molt petit, que em va remoure la consciència. Tenia 9 anys, allà em va marcar molt i doncs, arran d'allò doncs, vaig decidir, anys després, doncs, ser bomber de Barcelona. Llavors aquest incendi em va agafar de vacances, vaig venir molt ràpid i de seguida vaig veure que aquí havia de fer-hi, devia de fer-hi alguna cosa. Sempre faig treballs després jo treballo de bomber i per tant doncs, després de grans accidents, incendis, on hi ha víctimes, doncs, tens una emoció a dintre les venes que l'adrenalina el tens per tot el cos i això t'aporta un plus, unes ganes o una manera de treure-ho en paraules o dibuixant que no trauries normalment, no? És una mica com aprofitar aquesta situació, aquest estat d'ànim per crear, no? I llavors amb el Bosc de les Creus vaig fer el mateix. Després de l'incendi vaig anar per sobre el terreny a mirar què hi podia fer, quina sensació volia transmetre. I en aquell moment doncs el veure la destrucció del teu paisatge habitual, que tot s'ha convertit en negre, doncs era una sensació com una pèrdua, com una mancança, i llavors el que vaig voler era fer algun element perquè l'espectador, al veure'l, pogués entendre el meu dol, perquè en el fons tenia que havia de passar un procés de dol, un temps per assumir allò, no? I llavors és el que vaig fer. Vaig fer diverses proves amb escultures, diferents troncs, i al ficar la creu transversal vaig dir, uah, això és molt bèstia. I llavors arran d'aquí vaig moure la primera creu, que era dins el meu terme municipal, per fer-la en el poble del Bruc, que és al costat, on passaven molts vehicles per la carretera, i llavors aprofitar el que són la carretera com a la font de visitants. Val? Llavors, a partir d'aquí, vaig començar a fer-ne, i al que em portava 200, doncs van venir mitjans de comunicació catalans, poc després va venir l'agència de notícies France Press, i arran d'aquí, doncs l'endemà va ser portada del The Wall Street Journal, i va estar, doncs, tinc el recull de premsa potser amb uns 500 mitjans de comunicació d'arreu del món, 130 dels Estats Units, 30 de Rússia, 30 i pico del Japó, l'Aràbia Saudí, el Marroc, bueno, una bestiesa. I clar, tot això ha fet que doni peu a tenir molta més feina, molta més projecció, i aprofitar doncs, aquest ressò per incidir encara més en totes aquestes temàtiques que a mi em preocupen.
Evidentment són arbres morts, el vent, la pluja els va fent caure, ja hi comptes amb això, és a dir, ja és calculat que d'aquí un temps ja no en quedarà cap.
Sí, és un número que neix i acaba al mateix territori. De fet, després que passi l'incendi, el bosc sembla mort, però no ho és. En el mateix moment que acaba de passar l'incendi, torna a reviure. És un bosc mediterrani que està acostumat a cremar-se i que s'han de cremar. I llavors, doncs, és un... amb els arbres doncs, era una metàfora de dir, hòstia, és el meu dolor que jo sento que el vull compartir, però a partir d'aquí ha derivat la lectura dels espectadors i la que li estic donant jo, que és el fet de que està molt bé els boscos, que se'ns han de cremar, és evident, però el canvi climàtic fa que aquest procés s'acceleri i tinguem cada cop més incendis forestals, que la deforestació i la desertització del territori és més evident cada cop, per tant és una problemàtica, i llavors ha esdevingut una mica una icona del que és la lluita una mica com del canvi climàtic. I llavors aquest element l'he anat transportant. Fa un parell d'anys vaig fer-lo al sud de Còrsega, en un bosc que es va cremar, sí. I fer també un petit bosc. Aquest estiu passat he estat als Estats Units i també vaig anar a fer una creu en els tres incendis que estaven cremant, i llavors també era una mica l'idea aquesta d'exportar aquesta idea de bosc de les creus com a icona de conscienciació, val? Perquè és l'excusa de parlar-ne, per canviar el tema d'intentar aturar aquesta barbària que és el canvi climàtic.
Dona la sensació que tu vas a passejar per la zona cremada o veus una imatge per televisió i això et genera un sentiment, i aquest sentiment el transformes en una acció, vas i la fas. És així o hi ha un procés aquí de permisos, ajuts, no sé què? Com funciona això?
Bé, primer de tot és el que comentava abans del muscle, que és el fet de tu, tan petit, començar a fer la ment pensant creativament, fa que es desenvolupi més. I al principi em costava moltíssim de treure idees i què puc fer i què deixo de fer, i a base d'anar fent bullir fent anar el cervell pensant en un determinat tema creatiu, fa que això s'agilitzi. I el moment que tu dius, val, em proposen de fer una cosa aquí o allà, o veig algun espai molt gran i penso que puc fer alguna cosa, doncs llavors automàticament ja se m'obre el ventall de tot, de possibilitats, i és una pluja d'idees molt ràpida, i em suposa molt poc esforç aquest fet. Tiro pel dret. El moment que veig que es fa gran, llavors, ostres, hem de mirar, a veure, de demanar permisos, però això el que va passar al Bosc de les Creus va ser això també. Vaig començar-ho a fer i el moment que va sortir el The Wall Street Journal vaig dir, hòstia,
ja està,
potser que vaig veure el propietari a dir-los, a veure, que, mira, estic fent això i què us sembla? No?
I què et van dir?
Bé, els propietaris són del bisbat de Sant Feliu de Llobregat.
Ah, d'acord.
I, bueno, en principi, bé, no hi tenia problemes.
Sí, sí. Doncs, bueno, suposo que t'ho han preguntat moltes vegades. Per què 1293, no? Però...
Sí, és el nombre d'hectàrees que es va cremar. Veus? Una mica com un homenatge a tota i cadascuna de les hectàrees cremades.
Sí.
Perquè realment era, més o menys, d'aquestes hectàrees, moltes d'elles eren hectàrees molt estimades, perquè els propietaris de moltes d'aquestes hectàrees eren propietaris forestals que havien fet un esforç immens a nivell econòmic per gestionar aquest bosc, per tallar-lo, per tenir-lo més net del que és normalment, de tenir basses. Havien fet un treball molt, molt gran arran d'un incendi de fa 30 anys i malgrat això se'ls va cremar. Clar, llavors aquestes hectàrees són més dolgudes, no?
D'alguna manera. Marc, ens deixes que ens aturem 3 minuts i després de 2 quarts seguim uns minuts més?
Fantàstic.
Doncs vinga, no marxis.
Vinga, fins ara.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Ràdio L'Escala presenta el Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Boris Weitzman.
Sabíeu que al Parc Natural tenim importants elements culturals?
El Parc Natural també es podria anomenar Parc Cultural del Montgrí i Illes Medes i Baix Ter, degut a la quantitat, diversitat i importància dels elements culturals que conté. En tenim elements de la prehistòria, com són les cavitats a la roca on es refugiàvem els habitants del Paleolític Inferior, fa més de 150.000 anys, com per exemple el cau del Duc de Torroella i el cau del Duc d'Ullà. També tenim elements del Neolític, de fa més de 3.000 anys, com són les cavitats sepulcrals del Cau de les Dents, l'Olivar del Margall o el del Tossal Gros, però també els poblats a l'aire lliure de la Fonollera. També tenim registres de la història antiga, com una necròpolis del segle VII abans de Crist, ben a prop del mar, concretament a sobre el Cap Castell, sobre la Foradada. També tenim assentaments de l'època romana, com és la Santa Maria del Mar, el Puig Anill o del Mas Soleil. A prop tenim les ruïnes d'Empúries, les d'Ullestret i el Camí d'Empúries. La història medieval està àmpliament representada dins del parc. Tenim les primeres notícies de moltes poblacions com Ullà, Palau-sator, Gualta, Bellcaire d'Empordà, Torroella de Montgrí, Pals o Fontanilles. I tenim alguns béns culturals d'interès nacional, com és l'església mossàrab de Sant Julià de Boada o el castell de Montgrí. La història moderna també té els seus elements representatius, com són les construccions vinculades a l'aigua, com la resclosa d'Ullà i el pont de Gualta i els altres vecins, com els masos fortificats i les torres de vigilància, a part de totes les construccions de pedra seca. I finalment, tenim elements d'història contemporània, com la fortificació de les Illes Medes o el far de la Meda Gran i les cases dels americanos, o fins i tot els búnkers de la guerra. Us animeu a conèixer la llarga història cultural que ofereix el nostre parc?
Heavenly bodies gazing down, shapes in the darkness dancing all around, the crash of the ocean on the rocks, the beat of our city doesn't ever stop, bewitched by the music, lose control, drink the elixir to be forever young, no chance for maybes, time goes.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
artista audiovisual i, bueno, la persona que al Festival Portal Blau va dur a terme aquella acció a la platja de pintar aquella persona, una miqueta generant consciències, removent-nos a tots la ment, intentant que aprenguem, doncs, això, que coneguem la importància de ser més solidaris, de mirar el que està passant a la Mediterrània. No sé si tens la sensació, Marc, d'haver-ho aconseguit.
Bé, l'objectiu no és ben bé de ser més solidaris, perquè nosaltres, com a éssers humans, en principi ho som molt, moltes vegades. Jo soc més partidari d'interpel·lar la gent com a que siguem més crítics. O sigui, no ens conformem, perquè realment cap de nosaltres, o la gran majoria de població, no voldria veure que la gent s'ofega al Mediterrani i que ha de fugir de les guerres que nosaltres també alimentem, en el fons. No voldríem. El que voldríem que els nostres polítics fessin alguna cosa per aturar-ho, això, perquè la gent no hagués de fugir també, però per ajudar la gent que s'està ofegant al Mediterrani. I el que estan fent és posar traves i barreres perquè la gent s'ofegui. El que volen és que s'ofegui. I jo el que no vull és siguem solidaris, no. Jo el que vull és que siguem crítics amb els nostres governs i apretem els nostres governs perquè això no passi.
Mira, nosaltres aquí ens en fem farts de denunciar-ho al llarg de les darreres mesos, no setmanes, mesos d'aquesta temporada, ens han explicat històries espectaculars. Ara mateix, fa una estona, jo llegia un tuit que penjava Salvament Marítim a la seva conta de Twitter, de, bueno, que han rescatat una embarcació un iot que s'havia embarrancat aquí davant de la platja del Prat. Immediatament després, un contratuit deia: mientras Salvamento tuitea imágenes de veleros, tres pateras con 174 personas, entre ellas 35 mujeres y 5 bebés, se juegan la vida en Alborán. No hay medios aéreos para la búsqueda de estas criaturas y entra un fuerte viento de levante. Racismo institucional. Això és el que cada tarda veiem, i malgrat això no hi ha manera.
És una vergonya, és evident. El que passa que, clar, ens tenen adormits. O sigui, com a societat, estem adormits. Ens han acostumat a aquest tipus de notícies, ens han acostumat que això és normal, i hem de saber que això no és normal. És una barbàrie. O sigui, deixar morir, o sigui, la gent davant de les nostres costes i ometre l'auxili, és una barbaritat. Ficar els pals a les rodes a la gent que, a més, que vol anar-los a ajudar, com aquestes organitzacions no governamentals que també juguen la pell per anar a salvar la gent, ficar-los traves perquè no puguin sortir dels ports, és una vergonya. Vull dir, és una cosa que això, a l'hora d'anar a votar, hauríem de tenir-ho tots en compte, i és molt evident que ens és bastant igual, perquè ens estan acostumant a ser ovelles i cada cop ser més ovelles. Tenim molt benestar, vivim molt bé, per tant, bueno, és un sistema que ens ha anat fent cada cop més dòcils i menys crítics.
És evident que la consciència la tens, que el sentiment el notes, el perceps. Saps quina serà la propera acció o no? És a dir, un dia et llevaràs i diràs: mira, ja ho tinc, és això.
Bé, tinc molts treballs que són a llarg termini. M'agrada molt treballar a llarg termini. Mm-hmm. Tinc començats de fa 5-6 anys fent amb el temps, val? I llavors també tinc treballs amb mesos vista, que són els objectius. Un d'ells que estem treballant ara molt fort és amb el col·lectiu que vam impulsar des de la Catalunya Central, que es diu Artistes de la República, que som uns 400 creadors repartits ara per tot arreu del territori del Principat, i estem impulsant un projecte que es diu Llum i Llibertat, que ens portarà la nit del 10 al 11 de setembre a pujar a 131 agulles de Montserrat, a 131
sí,
cims,
sí,
per posar-hi 131 llums molt potents per reivindicar aquests 131 presidents de la Generalitat que tenim fins ara, per mostrar que la cosa ve de lluny, que no és una quimera de fa uns anys, sinó que tenim una història darrere, tenim un país darrere, mostrar la unitat i mostrar aquesta decisió d'anar endavant per avançar cap a la llibertat. I llavors, doncs, un dels projectes que ens roba molt dels esforços són aquests. Els estem impulsant juntament amb l'Assemblea de l'ANC de Manresa, la Federació d'Entitats Excursionistes, i llavors tenim el suport de l'ANC Nacional, l'Òmnium, i d'altra gent que, bueno, que està empenyent fort, i serà un projecte molt bèstia, molt potent, que tindrà una repercussió molt interessant.
Sí, teniu curiositat, us recomano que entreu a la plana web de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Hi ha una imatge com una maqueta, com una imatge tridimensional d'aquesta acció, i realment promet ser espectacular. Vull dir, valdrà molt la pena, i serà molt visible des de molts punts, com és la muntanya de Montserrat.
En principi, això s'ha de veure des de Barcelona i fins al Cadí. I llavors el que estem fent fent crida als fotògrafs, gent del món audiovisual, perquè volem fer aquí dos o tres documentals molt potents, molt ben fets, per intentar moure'ls a nivell de festivals de cinema de muntanya, per intentar buscar això, nous canals per explicar el que està passant aquí a Catalunya, que ells siguin conscients, i aquesta difusió, doncs l'art també és una manera de canalitzar aquestes, bueno, intentar canviar les coses a través de la creació.
Escolta'm, abans d'acomiadar-te, deixo una idea, i evidentment com a qualsevol artista ets absolutament lliure, la deixes i la vas meditant, però el tema plàstics i Mediterrània n'hem de fer alguna cosa també. Ja sé que no són vides humanes, però acabarà sent-ho de vides humanes. Ahir hi hagi un estudi que deia que el canvi climàtic i l'aportació de plàstics al mar acabarà provocant unes 250.000 morts anuals. Més de les que hi ha habitualment, més de les que ja tenim cada any. Vull dir que és una qüestió de futur. Aquí t'ho deixo.
És evident, sí. Aquí, mentre hi hagi les petroleres que manin el món, seguirà traient petroli, i mentre hi hagi petroli hi haurà moltes problemàtiques que no pararem.
L'art, sens dubte, és una bona manera d'intentar remoure aquestes consciències i de fer que tots apretem els nostres responsables, els nostres polítics. Al cap i a la fi, si una cosa diem sempre és una altra vegada tornar a votar, ja veus tu, bueno, doncs escolta'm, aprofitem aquestes ocasions per donar el nostre recolzament a aquells que defensin allò que nosaltres pensem. Però clar, per saber el que pensem i saber el que defensen, el primer que hem de fer és escoltar què diuen i llegir el que escriuen. I això de vegades també no ho fem gaire com a societat. Marc, moltíssimes gràcies, Mercè Arès, artista. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, un plaer. Que vagi molt bé.
Fins la propera. A reveure.
Vinga.
Segueix la llum del far.
I tornem al món de la pesca, tornem al món de la pesca a la nostra zona. Jo crec que més aviat al món del control de la pesca, no, Cristina?
Sí, mira, precisament la Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d'Agricultura, juntament amb la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors i l'Institut de Ciències del Mar, van organitzar una jornada per conèixer el nou model de monitoratge de pesqueres impulsat per la Comissió Europea i basat fonamentalment en la utilització de satèl·lits del projecte Copernicus per a la detecció de zones de reproducció de lluç. En parlem amb el patró major de la Confraria de Pescadors de Llançà, en Jordi Folcarà.
Jordi, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
A veure, ara, satèl·lits Copernicus, què volen aquests d'Europa?
No, això era una aplicació que hi va venir un científic de la Unió Europea que estava desenvolupant una aplicació on queda reflexada en temps real la biomassa del lluç sota talla, o sigui, del lluç més petitet, de 15 centímetres. I hi ha una sèrie de paràmetres, i juntant tots aquests paràmetres, com la clorofila, el zooplàncton, la temperatura de l'aigua, les corrents marines, tot això fa que el que el lluç necessita per poder els ous de lluç eclosionar i esdevenir aquests alevins. I aquesta aplicació fa que tots aquests condicionants els ajunta i en temps real t'està notificant les zones on hi ha més alevins.
D'acord. És perquè aneu més a... perquè feu menys voltes per trobar el peix, per entendre'ns.
No, al contrari, o sigui, no hi haurien d'anar, allà. O sigui,
on això és perquè alevins, no hi aneu.
Clar, això és perquè en aquella zona hi ha alevins, no hi aneu, perquè clar, si no es poden agafar sota en talla mínima, perquè no hi anem i ho deixem reposar. O sigui, si saps que hi ha una zona que hi ha alevins, doncs no t'hi acostis, perquè l'únic que farà serà alevins, serà matar molt d'alevi, perquè després es queden a les xarxes i s'ofeguen, queden morts, i és una tonteria matar peix petit per res. I està molt bé, la veritat que està molt bé, i sobretot ens va indicar moltes coses que no sabíem, no? Vull dir, sobretot hi ha la clorofila i el zooplàncton, això ja ho sabíem, però que el lluç, per poder eclosionar, necessita uns 3-4 mesos de que totes aquestes variants coincideixin. Només que en falli una i ja està, i sobretot la temperatura de l'aigua. Només que la temperatura de l'aigua canvi un grau, grau i pico, això, ja, o sigui, ja està. O sigui, imagina't que, per exemple, mes de març, abril i maig, entre abril i maig es donen els condicionats perfectes, però tenim un mes de juny, com aquest passat, que ens ha fotut unes calors terribles, ha pujat la temperatura de l'aigua, i aquests ous ja no oclusionen.
Val, ja no hi haurà lluç.
Ja no hi haurà lluç. O sigui, nosaltres estem trencant-nos el coc a vegades, i va ser una de les preguntes que vaig fer, no? I estem trencant-nos el cap, que si la sobrepesca, o sobreesforç, no sé què, no sé quantos, i en realitat, el canvi climàtic possiblement influeixi més que tot l'altre. Perquè, és clar, si el lluç és espai d'aigua freda, i com que ha pujat la temperatura de l'aigua, només que pugi una miqueta més, doncs això no es donarà. I aquests anys enrere, segurament que van passar d'una temperatura de l'aigua i de sobte, els últims 6 o 7 anys, ha pujat la temperatura de l'aigua un parell de graus, clar. I això ha fet que no hi hagués lluç. Clar, i nosaltres trencant-nos el cap, com és que no hi ha llucet petit? Clar, i és per això, perquè no eclosiona. O sigui, està bé, a vegades les xerrades aquestes estan molt bé, però almenys saps més o menys que per on poden anar els tiros.
Home, també és important perquè moltes vegades sou precisament els pescadors, els culpables de tots els mals, ho veu fins i tot matar Kennedy, jo estic convençut que era un pescador, i resulta doncs, que potser no sou tan culpables, que hi ha molts altres elements que acaben d'alguna manera condicionant i molt l'eclosió d'ous i la presència de peix.
Sí, i després una altra, o sigui, després, clar, després falta l'altra pota, o sigui, primer ha de néixer el lluç aquest, s'ha de donar tots els condicionants perquè eclosioni. Bé. Però és que després ha de tenir l'altre per poder arribar a talla comercial. Què vol dir? Ha de tenir, poder tenir menjar, o sigui, no s'ha de tancar la cadena tròfica. I ha de tenir prou plàncton primer, quan és petit, després ha de tenir prou anxova petita o sardina petita, aquest peix blau, que és el que ell menja, sol menjar, per poder arribar a fer 20, 23, 24, 25 centímetres. Clar, si tampoc, clar. Si després resulta que no hi ha anxova, per lo que sigui...
Tampoc no creix.
Tampoc no creix, tampoc no n'hi ha. O sigui, el que deies tu, no? Vull dir, no tot és l'esforç pesquer, sí que ha fet, evidentment, perquè ens han carregat moltes mares, segur.
Clar.
Però... perquè neixin no hi ha fet... No, això no afecta l'esforç perquè... O sigui, hi ha altres condicionants que aquests no sabem l'efecte que té.
Escolta,
en aquesta cadena.
Clar, escolta'm, ara teniu aquesta aplicació. Això ho comenceu a fer servir? No, només us ho han explicat? Ara què, això?
No, de moment només us ho han explicat.
Sí?
I la va dir que si volíem ens ho passaríem. Jo, personalment, veig una arma de doble filo, o sigui, si et diuen on hi ha el que tu deies, no? I, la idea és bona, i allà hi ha una zona que hi ha molt de alevins, però si tu tens costum de passar per aquella zona, dius, perquè he de canviar jo, no anar a buscar allò, però imagina que hi agafes raps, o hi agafes, no sé, escamarlà.
Sí.
Ara, per què he de deixar de passar per aquí? Perquè em diguin allò. O al contrari, o hi ha gent que et vull dir, si n'hi ha de petits, possiblement també n'hi ha de grans, jo em tiro cap allà. O sigui, jo penso que hi ha coses que s'haurien de quedar a dins del món científic i ja està.
Saps? Val, tu creus que aquí hi haurà de tot? Hi haurà gent que farà cas de l'aplicació i l'utilitzarà de manera adequada i gent que l'aprofitarà per fer el que jo deia, no? Ostres, aquí hi ha peixos, bueno, però com que n'hi ha d'altres, doncs ja aprofito una mica.
Pues, com que estem en un sector, bueno, un sector no és que sigui el sector, la societat en si és així, et troba gent de tota classe, de tota mena, llavors, jo per mi no la faria servir. Jo deixaria que s'ho quedessin ells i que ells anessin fent el seguiment i fessin els estudis i després ens el passen a nosaltres en fent les valoracions. Mira, aquest any hem detectat que en aquestes zones hi ha hagut més proliferació d'això i si convé, quan durant 2 o 3 anys saben que una zona en concret és prolífera amb això, que neixin peixos allà, lluços, doncs fer un tancament en aquella zona en concret.
Va.
Jo veig més factible això que pas l'altre.
Generar una zona d'excepció de pesca, tanques allò, que ningú pugui feinejar allà i deixes que es recuperi.
Sí, perquè a vegades nosaltres podem fer un tancament de zona.
Sí.
Pels que veiem, o sigui, pels que agafem, pels de mida, pels de lluços de 20 centímetres en amunt.
Clar.
Però, esclar, aquí estem parlant d'on eclosionen els ous. No té res a veure. Igual, per què? Perquè una cosa és on eclosionen i l'altra és que després el peix ja navega a buscar el que et deia la sardina, l'anxova. Tanquem una zona on ja estan reproduïts, on ja han fet el seu creixement.
Clar.
No, no. El que hem de tancar la zona on puguin arribar-se a eclosionar. I això serà bo. Jo, per mi, que hauríem de fer això? Igual ens tocarà canviar les zones de tancament que tenim.
Bueno.
I fer-les variar-se segons aquests informes. Però, bueno, està bé. Tot això està bé.
Bé, en tot
que
cas...
La tecnologia en aquest servei està bé.
Això és el que anava a dir. Qualsevol aportació tecnològica en clau positiva, no en clau de posar-vos videocàmeres, sinó en clau positiva, sempre és benvinguda, no? I sembla que el futur de la pesca passa precisament per la incorporació també d'aquestes tecnologies.
Després hi va haver una cosa molt curiosa, que li vaig fer una pregunta, perquè ens va posar un mapa de tota la Mediterrània i anava fent seqüències de mesos en mesos del que ell havia valorat. Hi havia una zona en concret que sempre estava amb el color més fort, o sigui, sempre estava... era la zona més bona, sempre. I a mi em va llamar l'atenció i vaig dir, ostres, com és possible això? Era l'Adriàtic, a la zona enganxada a Itàlia, no a Croàcia, sinó a la banda d'Itàlia, a la de Croàcia no, i la Itàlia sí, jo vaig dir. Com és possible que sigui a l'Adriàtic un mar més tancat, que hauria de ser les aigües més calentes, es donin tot aquest condicionar, sigui això. I em va dir perquè és que resulta que és el Po, el riu Po, agafa les aigües fredes dels Alps, i els desemboca allà, i el sistema de corrents fa que els nutrients se quedin enganxats a la paret d'Itàlia en lloc de la Croàcia. I en aquella zona és la perfecta on es reuneixen tots els condicionats, però més que res és per les aigües fredes que porta el riu Po.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, interessant tot això que ens estàs explicant. Veurem finalment com evoluciona tota aquesta cosa de l'aplicació i realment quin ús se'n fa. Ha estat interessant conèixer-ho, com a mínim. Jordi, t'agraeixo molt que ens ho hagis explicat.
Molt bé, moltes gràcies a tots, que tingueu un bon cap de setmana.
Igualment, que descansis, cuida't, fins després, a reveure. Doncs ja ho sabeu, una aplicació amb visió científica que esperem que sigui ben utilitzada, que seria una mica l'objectiu, que se'n fes un bon ús d'aquesta aplicació i que servís per protegir les espècies. I mentretant ens anem cap al Delta de l'Ebre, cap a la zona del sud del país, per conèixer moltes més històries que ens expliquen. Judit, com quines?
Doncs sí que no, un divendres més tenim aquí els estudis de Radio Delta el nostre col·laborador Polet. Bona tarda, Polet.
Bona tarda, molt bé.
Polet, de moment ja hem birbat i també ja hem tirat el guano. De què és moment ara? Què és el que s'ha de fer ara per cultivar l'arròs als arrossars?
Vale, acabat de birbar i tirar el guano, l'arròs ja era alt i venia un temps d'una mica de relaxament. Hi havia faenes, però ja eren més relaxades, i era quan els pobles del Delta aprofitaven per fer les festes majors. O sigui, les dues últimes setmanes de juliol i les tres primeres d'agost. Era quan la feina es relaxava i se feien les festes majors.
Que, de fet, les festes majors se continuen fent durant aquestes setmanes. Ja s'ha quedat com tradicionalment, ja sempre aquí tots els pobles de les Terres de l'Ebre arriba un moment que hi ha tres o quatre pobles que fan les festes majors els mateixos dies.
I que consta que inicialment els pobles de Delta se van triar els sants que els anava bé per a fer el test, que veia poca feina. I durant aquest temps el que es feia preferentment era esmillar, segar vores i arreglar les eres. Llavors, l'esmillar era perquè en aquesta època l'humill és una mica més alt, se veia molt bé dalt de l'arròs i era molt fàcil anar traient les milleres. També, com el birbà...
Que les milleres són un tipus de planta, com si diguéssim.
És una planta pareguda a l'arròs, és la planta que fan l'alpiste dels ocells. És una planta molt pareguda a l'arròs, però se fa una mica més alta. Llavors, és fàcil a devorar en aquesta època. Per a esmillar, també s'anava en, te fiques, resulta que l'esmillar la fulla de l'arròs fa com una serreta i irritava molt. El que feies és de ficar-te màniga llarga i pantalons llargs, i així la serreta aquesta no t'irritava la
pell.
La pell, i com que l'anaves banyant, encara estava més fresquet. O sigui, que era una feina fantàstica. Traies el mill, i el mill, a més, se podia utilitzar com a un ferratge. Era un ferratge fantàstic. O sigui, que a les millars era una feina bastant còmoda.
Entenc també, Polet, que si dius que la feina era més relaxada, ja no hi havia tants de treballadors. No. O igualment se llogaven bastants treballadors.
No, ja hi havia menys treballadors. O sigui, la feina forta de gent que venia de fora, per exemple, els xiquets de ja no treballàvem aquí, el Birbà sí, el Birbà hi havia molta necessitat, en acabat ja no, llavors ja ho feien la gent gran. Ja estava los segabores. Segabores era en una corbella, corbella és una fals, en un 4 al mànec, és el símbol que tenen els comunistes, que llavors segàvem les vores per segar la gram i també tallar algun senill i les trencadalles. Era una feina que la feien més... era més dura, però te banyaves més encara, o sigui, encara estava més fresquet. Quan segaves vores, la gram se treballava fàcil, també es podia utilitzar com a ferratge. Llavors, el senill l'havies de tallar sempre per baix terra, perquè no hi haguessin arrencades, i sobretot les trencadalles. Trencadalles havies d'intentar eliminar-les totalment. Les trencadalles són una planta molt curiosa. El nom científic de la trencadalla és Aster squamatus. Llavors, aquesta planta aquí no es coneixia. I quan se va acabar la Guerra Civil va haver un any que no es va fer arròs i hi havia hagut una riada que havia invadit mig delta. Llavors, els terrenos que havia invadit la riada, que havia deixat un pam de sediments, dalt d'aquell pam de sediments hi havia una planta, un bosc d'una planta que no es coneixia. Llavors, aquesta planta va anar en dalles a tallar-la i la tija dura de la planta esta trencava les dalles. Llavors li van passar a dir trencar dalles perquè trencava les dalles. Però va haver dues persones de la cava que es van morir de tètanos, de punxades d'esta planta. Doncs al morir dues persones de tètanos en esta zona que no es coneixia, pels pobles del voltant, en Posta i Sant Jaume, passen a dir-li matacaberos.
Matacaberos,
que fort. Curiosament,
perquè aquí del Tebre a la gent se li diu los caberos, no? Sí, els altres pobles.
Matacaberos. Lo curiós del cas és que si tu... lo nom científic de la planta és Aster squamatus, si tu mires el nom de l'Aster squamatus en els diferents idiomes, cada país té un nom, en arribar a espanyol diu matacaberos.
Que fort, que curiós.
I el curiós és que si arribes a portuguès, en portuguès es diu matajornaleiros.
Treballadors serien, sí, matatreballadors.
Sí, que vol dir que és una planta bastant nefasta per a la gent treballadora. Va haver una època que segaven vores quan era jove a la vora de la Parjola. I a l'altre cantó de la Parjola havien desaigüe i va començar a arribar gent estiuejants al final de la carretera d'Eucaliptus. I allà van fer un restaurant. I allà tots segaven vores de matí i a migdia dinaves que portàvem i anàvem a prendre el cafè, passàvem el desaigüe al restaurant que hi havia allí a Eucaliptus, el primer restaurant que va haver. Passàvem d'un món a l'altre només travessant un desaigüe. D'un món completament rural, completament... a un ja de gent que anava a prendre el bany. Sí, era un pas.
Curiós.
També, en aquesta època se feia arreglar les eres. Arreglar les eres era molt important, tindre l'era ben arreglada, perquè allí havies de batre l'arròs i havies de secar l'arròs. Havia d'estar ben fineta, en un bon cavallà, i durant l'any una miqueta l'anaves arreglant, de fer-hi un bon cavallà i tot. Però este últim mes, quan ja estaves damunt del segar, del batre, havies d'afinar-la ben afinada. I era el moment que s'arrefinava molt l'era i dedicaven moltes hores a tindre una era molt ben arreglada, en un bon cavallà, ben fineta i ben arreglada.
Que l'era seria el magatzem on...
No, era el lloc on secava l'arròs.
On se secava l'arròs.
Era una porció de terra més alta que l'arrossal.
Però no estava coberta ni res.
No, i allí secàvem l'arròs. Havíem de secar l'arròs en el sol i el vent. Llavors, este lloc, cada dia havíem d'escampar l'arròs a l'era i cada nit l'havíem de plegar.
I en l'època que es feia això era també juliol-agost, encara que s'estava secant. Però tant molta pluja no hi havia.
L'arreglar l'era, l'arreglàvem a l'agost sobretot, a l'agost, i la preparàvem per a al inici de setembre ja començàvem a garbejar, a fer les garberes i ja començàvem a batre.
Val, per a secar l'arròs, o sigui, al setembre era quan se secava l'arròs, sí, o més tard?
No, al setembre, a partir de batre se secava. Nosaltres el que fèiem primer era preparar molt bé l'era per estigués en molt bones condicions per a quan arribés el moment de secar l'arròs. Llavors tindre una era en un cavallar ben fet i ben fineta. Ben fineta ho fèiem arrossegant rames, pegant voltes en una cavalleria o com fos, arrossegant rames per a refinar-la ben refinada, llavors tirant molta aigua. Tirant molta aigua a l'era para, l'aigua compactava la terra, la llimpiava i la feia ben, ben dura, que era el que us convenia, tindre una era compacta per a secar l'arròs i que la replegar l'arròs no aixequés en terra.
Exacte, no s'embrutés de la terra.
Aquestes eren les feines principals que es feien en aquesta època, una època de poca, teòricament poca feina, però que sempre, de feina sempre hi havia. Llavors era quan fèiem això. I en aquesta època també era quan els joves, hi havia colles de joves, que aprofitaven per anar a segar bova. La bova era per a fer cadires i per a fer artesania, i es pagava molt bé. Llavors aprofitaven aquesta època d'abans de festes per anar a segar bova, secar-la, i si tenien la sort de que durant aquest temps no plovia i trobaven un bon comprador, feien una bona butxacada de diners per a passar festes
les
majors.
Les festes majors, de baix i de festa.
Sí, depenia molt. Si tenies una bona venda, els de la bova encara se'ls veia, que portaven... Seran els que bevien xampanya a les festes, els que havien agarrat una bona venda de bova.
Perfecte, la setmana que ve de què ens tocarà parlar, Polet, ja?
La setmana que ve, doncs, començarem a batre.
La setmana que ve batrem.
No, segar, que hem de segar.
Ah, vale, ja estem corrent massa. D'acord, doncs la propera setmana seguem. Moltíssimes gràcies, Polet, i fins la propera setmana.
Fins la propera setmana.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuando me piden que les toque rumba, como yo toco, dicen que todos los rumberos que hay por ahí ya no caminan.
Y que no suenan como hay que sonar, que tienen la sangre fría, que no ponen a los cueros corazón. Y que yo soy un rumbero mayor, que ese ritmo es mi elemento, y muy pobres de abolengo, señores. Cuando me piden que les toque rumba, se vuelven locos.
Cuando me pongan loca, me quitan a la sol.
La gente bailará.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.